El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
L'Espai Cultura dona el tret de sortida de la temporada cultural amb l'exposició Àfrica, l'objecte com a valor de canvi, la mostra que recull més de 150 peces emprades com a valor de canvi provinents de diferents èpoques i ètnies. L'objectiu de la col·lecció és explicar les diferents cares de la moneda més enllà de la vessant mercantil a la qual estem més acostumats. L'exposició es podrà veure fins al 27 de febrer i avui tenim el plaer, jo diria, de ser també a l'exposició per poder-vos-la explicar. Comencem parlant amb la Delícia Burcet, la directora de l'Espai Cultura. Delícia, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per rebre'ns avui a l'Espai Cultura per poder explicar aquesta exposició als nostres oients. Per què aquesta exposició com a tret de sortida de la temporada?
Bé, perquè sempre intentem fer exposicions així bastant diverses. En aquest cas ja coneixíem en Joan Gil Gregorio precisament d'una exposició que vam fer la temporada passada, que era d'en Vilacases, de Joan Vilacases. I llavors, parlant amb ell, em va dir, sí, és que vaig fer una exposició d'una col·lecció de peces africanes, de monedes africanes, i quan em va ensenyar el que hi havia, doncs vam dir, ostres, és que això és fantàstic, realment és preciós i a més és molt interessant. Llavors vam pensar que és una exposició prou important com per portar-la obrint temporada, i a més creiem que és un tipus d'exposició que aquí no s'ha vist, bueno, aquí a molts llocs, vull dir que, i que entra dintre de la nostra oferta cultural que sempre donem, que és una exposició que pot veure tothom, perquè també, fins i tot per les escoles, per la família, per estudiosos, és una exposició molt interessant.
Aquest any, inevitablement, quan pensem en temporades culturals i en temporades de tot, pensem que no ens torni a passar una mica el de l'any passat, no? Heu planificat pensant que pot tornar a passar o heu planificat pensant que allò ja no pot tornar a passar i que no tornem a tancar i que podrem fer temporada amb relativa normalitat?
A veure, sempre nosaltres, fins i tot la temporada passada, el que vam fer va ser treballar per tenir obert sempre. De fet, era una mica frustrant perquè era això de... Tu estàs programant, no? Per exemple, en el cas de tallers i coses d'aquestes, és el que ens ha frenat més, no? Tallers i auditoris. Llavors, què passava? Que ens deien, no, ara ens hem... les restriccions són que no es poden fer tallers. És una mica frustrant en aquest cas, perquè no es poden fer coses que ja has programat i que has engegat, però en canvi creiem que és el que hem de fer. I evidentment ara nosaltres, bueno, de fet hem tret una agenda per tota la, fins al febrer, i ja tenim, sí que anem en terminis una mica més curts per si de cas, no? Però sí, nosaltres estem... i estem programant com si estiguéssim gairebé en una normalitat.
A banda d'aquesta joia de la corona, ara en parlarem, què és el que destacaries del que teniu planificat d'ara a febrer?
Doncs hi ha l'exposició de la ciència del joc, que és l'altra que ja tenim permanent, que aquesta sí que s'ha vist una mica més afectada també per totes les restriccions, perquè precisament es tracta d'una exposició que es pugui jugar. Ara, com que les restriccions són menys, doncs esperem que es pugui reactivar gairebé amb normalitat i que, per tant, la gent puguin venir a jugar amb l'exposició. Després, també comencem el cicle de cinema d'animació, que ja tenim tota la temporada en programa. Els tallers Mininova també ara comencen a l'octubre, els tallers familiars. I també hi ha els clubs de cuina i de ciència, que serien com les extraescolars que duren tot el curs, i les visites als edificis modernistes, com ja és tradicional.
Doncs quedem-nos en la part que ens ocupa en aquesta exposició. En podem parlar, aquesta exposició Àfrica, l'objecte com a valor de canvi, amb el seu comissari, el Joan Gil Gregorio. Joan, molt bon dia, gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Deixi'm que comenci per preguntar-li d'on surt tota aquesta exposició, totes aquestes peces que podem trobar, d'on surten, com les ha trobat, perquè em deia ara, avui que teníem l'oportunitat de poder parlar amb vostè fora de micròfon, que les ha trobat totes vostè, pràcticament. Expliqui'ns una mica com ha estat aquest procés de recerca.
Bueno, ha estat una casualitat, amb un viatge que vaig fer a Canàries fa molts anys, vaig trobar en un mercat una peça que em recordava una obra contemporània dels artistes del segle XX, de les vanguardies històriques, no? Però la persona que me la va facilitar em va comentar que era una moneda africana. Jo desconeixia completament el món d'aquest àmbit i arrel d'anar estudiant i aprofundint i investigant, doncs vaig tindre l'oportunitat de viatjar a l'Àfrica i altres indrets d'Europa i anar buscant aquelles peces més característiques que podien conformar aquesta col·lecció de moneda d'intercanvi. No solament pel valor estètic, sinó també pel valor antropològic que poden tenir aquestes obres, no? I per tant, jo crec que moltes són verdaderes obres d'art, no?
A partir de... Jo diria que el primer que hem de demanar als oients, si em permeten que ho digui així, és oblidar-nos del que és la nostra moneda, que és el primer xoc amb el que m'he trobat jo quan he entrat. Avui tinc la sort de poder-hi ser i, per tant, de poder explicar una mica... Vens pensant en monedes, vens pensant en cosetes petites, en formes rodones, i et topes amb una realitat molt diferent, no?
Sí, de fet, el concepte, diguem, de moneda que coneixem nosaltres, de moneda cunyada o de bitllet, que l'hem establert en base a unes normes socials, difereix molt de lo que realment és la moneda tradicional africana, no solament a l'Àfrica, sinó també a Oceania, per exemple. Aquests indrets que han estat durant molts anys apartats de la civilització i d'Occident han mantingut les seves arrels i les seves tradicions i les seves monedes, no? La moneda com un valor d'intercanvi. Pensem que l'Àfrica és un continent, és un univers, és un cosmos impressionant amb milions de poblacions tribals que cadascuna tenen la seva moneda. I per tant, ja dic, com he dit abans, és un valor molt estètic, però és també un valor social i antropològic molt important, no? Depenent, diguem, per què es necessitava cada moneda pel canvi o intercanvi, no? I és precisament amb la colonització d'Occident a l'Àfrica quan realment es descobreix això i canvien fins que ara, per exemple, doncs ja és impossible. Moltes d'aquestes peces que veiem aquí a l'exposició van estar vigents fins a la Segona Guerra Mundial i a partir d'aquell moment ja es va establir, diguem, un patró a nivell nacional i de continent per poder, diguem, establir una moneda que serveix per tot, no?
Que permeti aquesta globalització comercial a la que estem immersos ara, no? També comprar i vendre. Si li sembla, podríem fer una cosa. Primer explicar els diferents espais amb els que està configurada aquesta exposició. Amb quins espais diferents està configurada?
L'exposició s'articula en 7 àmbits, més o menys diferenciats, que començaria per el que és la moneda mercaderia, que és la moneda bàsica, teixits, caurís, conxes, collars, pedres. Un segon àmbit, possiblement molt important, que és les barres i lingots. Ja parlarem del tema de la metal·lúrgia, perquè clar, el ferro ja és conegut a l'Àfrica des de fa 1.000 anys, 2.000 anys, millor dir, perdó. I llavors hi ha una tercera, que és la part del simbolisme dels animals, que són molt importants per les societats tribals, una part de música, amb ornaments, de festes, de màgia, de rituals, una altra, precisament, de música en quant a celebració, diguem, festiva, i una altra part que és d'estris agrícoles, i acabem, precisament, amb una de les, diguem, de les més conegudes, doncs, per dir-ho d'aquesta manera, que són les armes. Les armes en totes les seves vessants, d'espades, de bastons rituals, de punyals, etc.
En totes aquestes, en aquesta part, no, quan passejàvem, m'explicava, per exemple, la part de la música, no? Tenim aquest moneder, no, que tenen aquí, doncs, on es poden veure unes monedes que jo diria... la mida, estaríem parlant de més grans que una pulsera i a més fetes de peix, no? Amb una espècie de moneder que les porta com enllaçades com si fos un peix, em deia abans, no? Això com es troba? Li poso un cas concret. Com troba una cosa com aquesta, d'aquestes dimensions, amb tot allò que l'acompanya?
Aquesta en concret tindria que mirar en quin lloc la vaig trobar, però possiblement la vaig trobar d'alguna col·lecció que s'havia desfet a Bèlgica, o a Itàlia, o a Mali, o a Marroc, o al Camerún, en fi. La diferència, i el bo d'això, és que realment aquestes pulseres tenen aquest valor de ser portadores, per un cantó, com ornament, i per l'altre cantó serveixen com pagaments. No? Llavors, aquestes formes que tenim aquí d'introduir-les és realment el que estaven dient. No? Són moneder amb les quals tu afegeixes les que vas adquirint i vas traient amb les que vas pagant per altres coses. Pensem que la societat tribal canvia i intercanvia tot. Llavors, els mètodes de conversió de les monedes és molt, molt complicat, perquè depenent de la procedència, del material, de la forma, del pes, tenen un valor o tenen un altre. Llavors, no tenim aquesta conversió tan directa, i per tant una tindrà un valor a efectes de comprar un esclau o vendre un esclau o adquirir una esposa o un nadó matrimonial, etc. Tot va en funció, diguem, del tracte i de l'intercanvi que es puguin fer, inclús realment no hi ha res escrit d'això, clar.
De quins materials estan fets aquestes monedes?
Trobem peces que estan sobretot de ferro, de coure, de bronze, i bueno, hi ha alguna cosa que té teixits, precisament, també, els teixits, pedres, etc. Tot el que configura precisament aquest àmbit. Hi ha un nivell superior, que seria de plata i or, que ja és molt, molt, molt reduït i que ja solament està en museus internacionals etnogràfics i antropològics.
Clar, em deia que també que tot això es pot acabar fonent, no?, per canviar d'altres objectes, per exemple. O sigui que pot ser que moltes coses s'hagin perdut per reconvertir-les, no?
De fet, un dels objectius meus quan vaig començar a construir aquesta col·lecció va ser que em vaig adonar de que molts desapareixerien amb el temps. Per tant, el que s'hi volia era preservar alguna de les peces. Clar, avui ho trobem això i ho fonem i ja està. Però clar, el seu valor antropològic, el seu valor ètnic, el seu valor com moneda, vull dir, jo crec que s'hauria de preservar, i per tant hem intentat anar buscant cada vegada més aquesta sensibilitat de la gent que, bueno, ha anat buscant aquestes peces i guardant-les, investigant-les, mostrant-les, i bueno, això és una feina molt, molt complicada, però molt, molt interessant.
Apassionant. Els seus ulls diuen que apassionant. Això de les mascaretes veiem poc, però els ulls ho diuen. Deixi'm que li pregunti, si jo el fes triar-ne una d'elles, ja sé que aquestes és d'aquelles preguntes complicades, però si li digués, s'ha de quedar amb una de totes les peces que tenim aquí, amb quines quedaria?
És molt difícil. Si li preguntes a un pare quin fill vol, és complicat. Home, hi ha peces molt característiques. Jo, per exemple, de la que tinc una estimació, va ser la primera que vaig trobar, per casualitat. La casualitat moltes vegades et fa fer coses que ni tu mateix t'imagines. I en aquest cas, aquesta em va fer aquesta col·lecció, em va permetre viatjar per mig món, trobar peces que eren introbables, conèixer especialistes del món africà, sobretot en tema de monedes i mercaderies, molt interessants, i la veritat és que m'ha creat un vincle molt important. Jo diria que aquesta peça, diguem, de l'entrada, que sembla precisament un personatge, no diria del Giacometti, però sí que podria fer-lo haver fet Picasso mateix. Aquesta influència d'aquestes peces que han tingut amb les primeres vanguardes del segle XX. Vull dir, tenen una contemporaneïtat molt actual. Aquesta seria una mica la peça que quedaria.
Aquesta exposició que estem veient avui aquí, feia temps que no la podíem veure com està aquí ara mateix?
Pues jo diria que fa uns 10 anys que es va exposar, i bueno, va tindre un èxit també molt important, però realment vista amb els ulls d'avui, jo la veig diferent, no? La veig com més viva, no? Com si realment moltes de les peces aquestes parlessin. No? He de dir que agrair a la Fundació Caixa Sabadell precisament aquesta oportunitat que ens ha donat, no? Perquè realment la podem veure, la podem gaudir de diferents maneres, la veig d'una manera molt, molt diferent. I ja dic, crec que la presentació a l'espai expositiu és magnífic i crec que, bueno, pot donar molta informació i pot causar molta perplexitat a moltes persones que tenen un concepte de lo que és la moneda molt diferent.
S'ha de venir amb la idea diferent de moneda, perquè jo ja li dic que jo partia d'una idea de moneda l'estàndard i m'he trobat amb coses molt diferents. Abans d'acabar, que ja estem acabant, expliquem el que m'ha explicat sobre la part dels animals, les serps i la importància que tenen totes aquestes monedes que tenen aquestes formes de serps.
Bé, dintre de lo que són les barres i lingots, la societat tribal fa d'allò que té més necessitat, no? Llavors hi ha un aspecte que és molt important, que és el tema del simbolisme dels animals, no? Un símbol de protecció, però també de destrucció. I, per exemple, la serp, aquí, és un mite que s'arrossega d'una forma molt dualista. Com dic aquí, positiu, negatiu, constructiu, destructiu, raó, imaginació, dia i nit, són dues cares de la mateixa moneda. Aquí, per exemple, tenim algunes, no solament amb el tema de la serp, sinó també amb el tema dels aus, o tema, per exemple, dels animals, dels antílops, dels cèrvols, en fi, jo crec que dels cavallets de mar. De fet, el món animalístic té una importància cabdal amb les societats tribals precisament perquè conviuen precisament amb ells. Veure aquesta exposició és entrar en un altre xip, completament diferent, i veure que moltes d'aquestes obres tenen aquest caràcter sagrat, mitològic, religiós, a part del seu valor monetari, entre cometes, i el seu, sobretot, valor estètic.
Doncs aquesta exposició, amb oportunitat per veure-la fins a finals del mes de febrer, ubicada en aquest punt del centre de Sabadell, aquí l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, on podreu gaudir d'aquesta mostra i sobretot recomanar als oients que ho facin i que vinguin amb la ment oberta, perquè si no el xoc serà com el meu, que també deu ser un exercici, que el xoc sigui esperar una cosa i trobar-ne una altra.
Sí, és experimentar una altra forma de veure, s'ha de mirar amb uns ulls més estètics possiblement, i arrel d'això aprofundir precisament en cada obra o en cada peça, quina funció, i pensem que no estem tan lluny d'aquestes monedes. De fet, cada vegada més, jo crec que el canvi i l'intercanvi tornarem. De fet, l'exposició hauria d'acabar-se amb un caixer, de diners, amb un telèfon mòbil o precisament amb un rellotge per pagar. Clar, hem canviat aquest concepte. A dia d'avui ja n'hi ha plataformes que busquen el canvi, l'intercanvi, i sobretot, ja dic, aquest valor antropològic, etnogràfic, que tenen aquestes peces per preservar, diguem, el futur de lo que poden significar i el que poden aportar al nostre coneixement.
Joan Gil, gràcies, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
L'Alícia Burcet, gràcies per haver-nos obert avui també les portes.
A vosaltres, i ja sabeu. I quan, a veure si et veiem més, que puguis aquí in situ, no?, visitar les exposicions.
Gràcies, que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.